Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El projecte Mind You arribarà a tots els instituts vallesans en els pròxims mesos. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. A partir de novembre, el portal web orientat a prevenir patologies de salut mental es presentarà a tots els centres educatius. Ho ha anunciat avui la coordinadora de Salut Mental Infantil i Juvenil del Taulí, la doctora Montserrat Pàmies.
Sabem que perquè realment això sigui una eina efectiva i es faci viral entre els adolescents, necessitem un projecte d'implementació més ampli, que és el que desenvoluparem a partir d'ara, comptant amb agents de salut i escola, del Departament d'Ensenyament, d'Atenció Primària i amb els mitjans de comunicació.
El desplegament del portal, finançat per la primera nit de la ciència, arriba després de l'èxit de la prova pilot, impulsada entre alumnes de 5 instituts sabadellencs.
Les 713 denúncies per abusos sexuals a infants registrades l'any passat a Catalunya només suposen el 15% dels casos que es produeixen.
Tot i que les denúncies han anat a l'alça, segons els Mossos d'Esquadra, la majoria de casos estan silenciats. Des de l'ONG Save the Children creuen necessari impulsar una nova llei que inclogui mesures de prevenció i un augment del termini en què els casos prescriuen.
En esports, el Sabadell ha tornat avui a la feina amb un nom propi, el d'Antonio Domínguez.
L'autor del gol de la victòria contra l'Espanyol B demana més protagonisme a la visita d'aquest diumenge a l'Almozana de l'Ebro.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 21 graus en un dia que ha començat amb pluja i temperatures que s'han enfilat de cara al migdia. Hem d'esperar canvis de cara a les pròximes hores. Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Pendents encara de les tempestes que localment descarreguen amb força a punts de la costa. Són ruixats aïllats, però, com diem, localment descarreguen amb intensitat forta. Per exemple, a Tarragona, aquesta tarda ens estem trobant amb una tempesta que ja porta acumulacions d'entorn dels 50 litres per metre quadrat i també amb alguns trams de la costa. Aquests ruixats al llarg de la tarda poden fer acte de presència, així com a punts del terç nord de Catalunya més aviat. En canvi, a Ponent, sembla que aquí difícilment arribaran les precipitacions i fins i tot trobarem sol en molts indrets de Catalunya. Les temperatures seran prou suaus durant el centre del dia, tot i aquest temps inestable. Es manté, això sí, el temporal marítim, onades localment superiors als 2 metres a la costa nord catalana, i sembla que la tendència de cada aquest proper dijous és que el temps sigui una miqueta més estable, però tot i això, aquest dijous ens ha de creuar una nova línia frontal que podria portar més aviat a la tarda algun ruixat aïllat i amb temperatures sense grans canvis. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat de les carreteres, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Sant Quirze per anar cap a Barcelona i a Ripollet en sentit oposat, en sentit Sabadell, per enllaçar amb la P7. A la B30 també trobem aturades a Cerdanyola per enllaçar amb la C58, en aquest cas en sentit nord, mentre que a Barberà els problemes els trobem a la B30 en sentit sud. A la P7 també el seu pas per Barberà, retencions en sentit Tarragona. I per últim, a Barcelona, trànsit dens a aquesta hora a la ronda de dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira en els dos sentits, mentre que se circula còmodament a la ronda litoral. Passen pràcticament 4 minuts de les 7 i comencem el Notícies Vespre d'avui parlant de salut, perquè el projecte Mind You per prevenir els problemes de salut mental en adolescents es presentarà a tots els instituts vallesans a partir del mes de novembre. El projecte impulsat pel Taulí i finançat durant la primera nit de la ciència farà el salt al públic general després d'aprovar-se entre els alumnes de 5 instituts sabadellencs. La prova pilot ha demostrat que la informació del portal web de Mind You tenia un impacte entre aquests joves.
El projecte Mind You ha consistit en la creació d'un portal que recull tota la informació de trastorns de salut mental i recomanacions per detectar-los. A més, també inclou una part interactiva on els joves poden fer les seves consultes i obtenir una resposta ràpida. Els alumnes de 5 instituts sabadellencs ja la coneixen. La coordinadora de Salut Mental Infantil i Juvenil del Taulí, la doctora Montserrat Pàmies, ha explicat els resultats de la prova pilot, que compara resultats entre els centres participants i 5 centres de Cerdanyola.
quan hem recollit els canvis produïts per aquesta petita intervenció nostra, que és presentar la web en els adolescents, veiem que sí que hi ha alguns canvis respecte a que hi ha major coneixement d'alguns aspectes de la salut mental, també major capacitat d'accedir a la xarxa, saber què han de fer si hi ha algun problema de salut mental. I aquestes són les principals diferències que hem trobat en els centres que m'han presentat versus els que no s'ha presentat.
Ara el projecte es farà arribar a tots els centres del Vallès a través dels agents sanitaris, docents i professionals del Departament d'Educació. Pàmies apunta quin és l'objectiu que s'han fixat.
La idea és que, aquesta web sigui coneguda per professors dels centres, per les infermeres que van en els instituts i sigui utilitzat les infermeres amb la consultoria. Quan hi ha algun dubte, els professors també, en alguns aspectes que nosaltres podem anar treballant, cada 3 mesos farem un bloc especial dins de la web sobre un aspecte que interessi de salut o de salut mental, perquè pugui ser treballable també en els centres d'atenció secundària.
Un cop els joves coneguin el portal web de Mind You des del taulí, esperen que arribin possibles casos de problemes de salut mental en una fase inicial. D'aquesta manera es vol reduir l'impacte d'aquests problemes de salut, tenint en compte que la meitat de les patologies d'aquest tipus diagnosticades en adults es van començar a manifestar en l'edat infantil o juvenil.
Creixen les denúncies per abusos sexuals a infants. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'any passat 713 demandes, una xifra que, malgrat ser significativa, només representaria un 15% dels casos que es produeixen. Sergi Torres, sergent dels Mossos, ho ha posat de manifest al programa Al Matí.
És un fenomen que té una xifra oculta molt elevada i això se sap perquè quan s'han fet enquestes a persones adultes dient si de quan eren joves havien patit abusos, que és un moment en el qual normalment la gent ja no oculta res perquè acostumen a ser estudis anònims, apareix una xifra que és realment preocupant, perquè el percentatge doncs pot arribar del 15% de la població, fins i tot al 20%, o fins i tot superar-lo en cas de les dones.
El tabú que envolta aquestes situacions, la falta de coneixement dels infants sobre quins comportaments són abusius i el xantatge emocional per part dels agressors són algunes de les causes d'aquesta xifra oculta. A més, 7 de cada 10 casos que arriben als jutjats acaben sense condemna per falta de proves.
Davant d'aquesta situació, l'ONG Save the Children ha impulsat la campanya Trenco el silenci amb 6 testimonis d'abusos sexuals. L'objectiu és posar sobre la taula que aquestes situacions es produeixen i que cal denunciar-les. Emili Ribas és la responsable de l'entitat a Catalunya.
És molt important demostrar que sí que passa, que no estem parlant d'un tema d'un tema abstracte, sinó que estem parlant d'una cosa molt concreta i que passa molt a moltes famílies, no? No estem parlant d'una classe social específica ni res, sinó que pot passar a tot arreu. Una de cada 5 persones és molt. Per això el que volíem és això, no? Mostrar que li pot passar a una nena de 7 anys, li pot passar a un adolescent a dins de la seva escola, li pot passar a un adolescent a dins de casa seva.
Aquest és el primer pas, però des de Save the Children apunten que en calen més, que passen per l'impuls d'una nova llei. La normativa hauria d'incloure, d'una banda, mesures de prevenció a través de les quals es podrien reduir els abusos a la meitat. D'altra banda, també reclamen que s'allargui el termini en què els casos prescriuen. L'objectiu és donar més temps a les víctimes per prendre consciència de l'abús i obtenir el valor per denunciar-lo.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La UGT denuncia com la mobilitat dels treballadors redueix el seu poder adquisitiu i és que hi ha casos en què es pot arribar a destinar fins a 6 hores en el desplaçament diari, que si es computa com a sou representa un 80% d'aquest. Pel sindicat, el desplaçament s'hauria de reconèixer com a part del temps laboral, de la mateixa manera que ho són els accidents.
Avui la UGT ha presentat un informe i una nova campanya per millorar les condicions dels desplaçaments dels treballadors, des de les àrees residencials als llocs de treball. S'han centrat sobretot en els polígons industrials, que es van potenciar per reduir la contaminació a les ciutats, però sense millorar l'oferta de transport públic. Per aquest motiu, aquest és el primer punt de la seva reivindicació, com ha presentat una de les responsables de l'informe, Afra Blanco.
Estem a favor de la mobilitat en transport públic, però una mobilitat real i accessible. I els números canten, no és així. No tenim un transport públic que ajudi a la classe treballadora de Catalunya, de la regió metropolitana i més concretament, com ha situat el José Luis, de la comarca, a accedir al transport públic, a arribar a la feina, a entrar a l'hora i sobretot que no suposi una càrrega econòmica directa i indirecta tan bèstia com ho fa per contra el transport privat.
El segon és crear una targeta T-Treball que bonifiqui els viatges en transport públic fins als llocs de feina. Pel sindicat no és just que els treballadors hagin de pagar per accedir a la feina, ja que amb aquesta potencien la riquesa del país. En el mateix sentit, volen crear una T-Peatge.
També el que proposem és la T-Peatge. Ens trobem també en casos en els que ni tan sols el transport públic arriba i no és responsabilitat dels treballadors i en moltes ocasions no és tampoc responsabilitat de les empreses. Són responsabilitats polítiques. I en aquest cas, si no es pot accedir en transport públic, si ens obliguen a agafar el cotxe i a passar per un peatge, s'ha de garantir que aquest passe per peatge sigui o gratuït o també bonificat.
En el mateix ordre de mesures també volen millorar les línies d'autobús dins dels polígons o crear un bicing metropolità segur i adaptat a les persones amb problemes de mobilitat.
No deixem l'àmbit laboral perquè la Generalitat ha reconegut la centenària trajectòria de dos negocis de Sabadell, la botiga de marroquineria i viatges Petit 1916 i la floristeria Carlota Segalà Flors.
Amapola, lindíssima amapola, serà sempre mia.
Ahir sentíem l'alma mater de la botiga Petit i avui ha estat el torn de Carlota Segalà, que ha explicat en una entrevista al programa Al Matí la satisfacció d'haver rebut aquest reconeixement per part de la Generalitat.
I més si es té en compte que la floristeria es va fundar l'any 1868, ara fa 150 anys. Segons ha apuntat Segalà, el comerç va sobreviure a la guerra i als anys més durs de la postguerra i que el secret és l'esforç i el sacrifici que ha fet tota la família. De fet, fins a 5 generacions hi han treballat.
Bueno, han anat canviant, també hem de pensar que es van viure una postguerra, una postguerra, en temps molt usos. Originalment els orígens són la jardineria i horticultors, eren especialistes en cactus i tal, van fer molts jardins, van preparar totes les estacions de vellat dels ferrocarrils catalans, molts jardins de Vellaterra, de Mata de Pere, i mica en mica vam anar decantant-nos també per la floristeria. A partir de l'any 1920 van posar la primera floristeria al barri, al carrer de Gràcia, número 2. I a la Rambla a partir de l'any 33. Increïble.
Actualment, Carlota Segalà regenta la floristeria del carrer de la Borriana, que confia que tingui una llarga vida per endavant. Al seu parer, la clau de l'èxit és anar innovant, sempre oferint un servei i un producte de qualitat. A més de Carlota Segalà Flors i la botiga Petit 1916, l'establiment vallesà Forn Vinyes de Castellà del Vallès també va rebre la distinció com a comerç centenari.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
En política, Podem s'avança als seus socis de coalició i decidirà els candidats a la llista Sabadell en Comú a través de primàries. Ja està en marxa el procés de preinscripcions de candidatures a les primàries i el dia 18 se sabran els noms de les persones que volen optar per presentar-se per Podem. Després, encara caldrà recollir avals, fer campanya i entre el 20 i el 25 de novembre se celebraran les votacions.
El procés de primàries culminarà a finals de novembre amb l'elecció de les persones definitives que aniran a la llista municipal que s'elaborarà amb Catalunya en Comú, Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa. Marta Morell, secretària general de Podem, explicita que ara s'escolliran només les persones de Podem Sabadell que formaran part de la llista.
Bueno, les primàries de Podem són per veure quines són les persones de Podem que finalment aniran a la llista definitiva, per dir-ho això. Llavors, el que nosaltres farem és traslladar aquesta proposta en el grup motor i a partir d'allà decidirem entre tots i totes com s'acaba configurant aquesta llista definitiva, que no serà altra que la llista amb la qual ens presentarem a les municipals, la llista d'En Comú Podem Sabadell.
Després de confirmar que no es reeditarà la marca Unitat pel Canvi i crear un grup motor per configurar una llista dels comuns a les eleccions municipals de 2019, Podem Sabadell fa el primer pas per escollir els seus noms abans de final d'any. Morell, però, encara no ha confirmat si s'hi presentarà.
Més notícies del dia quan falta un minut per un quart de vuit. Simulacre d'accident avui a l'aeroport de Sabadell.
A la prova hi han participat treballadors de l'aeròdrom, però també agents de protecció civil i de cossos de seguretat i emergències. L'exercici ha consistit en simular el xoc d'una aeronau amb un hangar després que patís una fallada en el sistema de frens. Els agents han hagut d'actuar com si hi haguessin 5 persones implicades en l'accident, 2 ocupants de l'aeronau i 3 treballadors de l'hangar.
El cuiner sabadellenc Jordi Pla baixa la persiana del seu restaurant al 35 Pla.
El cuiner ha explicat en una entrevista al programa Al Matí que necessita un temps per desconnectar de la feina i així reinventar-se.
Primerament per motius de salut, però bueno, deixem això a part i crec que és el moment de fer un peron i començar amb més força.
Pla assegura que ha rebut ofertes d'altres restaurants d'arreu del país, però ell té clar que un cop torni darrere els fogons no marxarà de Sabadell.
La comissió 40 anys de vaga general reclama més presència de la classe obrera al nomenclàtor sabadellenc.
Així ho ha manifestat Joaquim Valdebés Biesó, membre de la comissió i exdirigent del sindicat Comissions Obreres.
Tenen bona voluntat política per millorar determinats temes. És veritat que per tal com...
Aquest no era el tall que volíem escoltar. En tot cas, Valdivieso va fer sentir una demanda ahir al vespre durant la inauguració del nou espai de memòria dedicat a la vaga general de 1976 al pavelló de Sant Oleguer.
I l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, denuncia endarreriments en el projecte de soterrament de la R2 al seu pas pel municipi.
Els terminis per tramitar administrativament les obres van retard, segons ha admès el Ministeri de Foment en una reunió. Tot i això, Campos confia que es pugui recuperar el calendari original.
Que hi havia en el calendari, que era l'entrega dels informes que estava prevista, calendaritzada aproximadament per mitjans, per finals d'any, el mes de desembre. Aquesta data ja ens han dit que no es complirà. Sí que és veritat que com estan redactant simultàniament el projecte bàsic i l'estudi informatiu, ho estan fent de forma simultània, es pot avançar i es pot escurçar terminis més endavant en tot el que és la tramitació administrativa.
Els calendaris originals preveien un inici del soterrament a principis de 2020.
Els Saballuts ja s'han començat a preparar per la Diada Castellera de la Colla d'aquest diumenge, després de l'actuació agredolça al concurs de castells de Tarragona. Bea Jiménez, cap de colla dels Camises Verdes, ha avançat a Ràdio Sabadell que en la Diada, que tindrà lloc a la plaça Sant Roc, no portaran les seves actuacions fins al límit i que, per tant, és poc probable tornar a veure els castells de nou que van carregar a la Tarracó Arena Plaça.
Els castellers de Sabadell tornen a l'acció aquest diumenge a la plaça Sant Roc, encara amb el regust agredolç de l'actuació de la setmana passada al concurs de Tarragona. Bea Jiménez, cap de colla, explica que avui mateix comencen de nou els assajos per començar a preparar aquesta diada, però ja assegura que diumenge és una jornada de celebracions i no una competició.
Si aquest cap de setmana, per una qüestió de cansament físic, no els portessin, tampoc no passaria res, entén-me. Nosaltres celebrem aquest cap de setmana la nostra diada i venim d'un concurs que és molt dur, que són moltes hores, que vam caure dos castells i ara hem de tornar-hi a l'assaig i de mesurar bé les nostres forces per tornar a portar aquests castells a plaça, si no pot ser aquest diumenge, d'aquí dos caps de setmana, que tenim una gran actuació també.
Diumenge també estrenaran les noves camises fabricades conjuntament amb el Gremi de Fabricants del Vallès. Precisament el Gremi serà una entitat que rebrà una d'aquestes camises com a mostra d'agraïment per la feina feta. A part del Gremi, els Saballuts també n'han volgut donar tres més d'honorífiques. Una pel raper El Guion, causat per un suposat delicte d'enaltiment del terrorisme per les lletres de les seves cançons, una pel president d'Òmnium Cultural, el saballenc Jordi Cuixart, i l'altra per l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Ràdio Sabadell farà una programació especial i el retransmetrà aquesta jornada a partir de 11:45 del migdia. Una jornada en la que també participaran la colla de Segals d'Osona i els Xics de Granollers.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
Taxi Sabadell. Serveis per a viatges de llarg recorregut les 24 hores. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Ets dona? T'agrada córrer? Doncs inscriu-te a la Women Race al Cort Inglés, que se celebrarà el diumenge 21 d'octubre a Sabadell. Pots fer-ho a la planta d'esports del Cort Inglés de Sabadell o a la womenracealcortingles.cat fins al 17 d'octubre. El 21 d'octubre tens una cita amb la solidaritat. Corre a la Women Race al Cort Inglés a favor d'un colliga.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs ràpid a l'actualitat i comencem parlant de les 10 víctimes mortals i d'un nen desaparegut arran dels forts aiguats caiguts a Mallorca.
El municipi de Sant Llorenç de Cardassà és el més afectat per les pluges d'ahir a la nit i matinada, on hi van caure 257 litres per metre quadrat. La presidenta de Balear, Francina Armengol, ha convocat una reunió extraordinària del Consell de Govern aquest vespre i, entre altres mesures, demanarà la declaració de zona catastròfica. A hores d'ara hi ha més de 500 efectius desplegats que treballen en la zona.
L'Audiència Nacional processa els tres implicats pels atemptats de Barcelona.
El jutge Fernando Andreu ha tancat la investigació dels tres supervivents de la cèl·lula que va atemptar el passat 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Es tracta de Driss Oukabir i Mohamed Hawli, acusats dels delictes d'integració a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i d'estralls en grau de temptativa. El tercer processat és Sai Ben Yasa, acusat d'haver col·laborat amb els joves de Ripoll.
La guardiola de les pensions ha perdut 58.000 milions d'euros en 7 anys.
I la ministra de Treball, Magdalena Valerio, assegura que aquest any també s'haurà de demanar un crèdit per pagar les prestacions als jubilats. Segons dades del govern espanyol, el 2011 hi havia 66.000 milions d'euros, mentre que actualment en queden poc més de 8.000 milions.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, amb la moral recuperada després de la remuntada contra l'Espanyol B, el Centre d'Esport Sabadell ha tornat avui a la feina per començar a preparar el desplaçament d'aquest diumenge a Saragossa. El nom propi d'aquesta setmana al vestidor de la nova Creu Alta és el d'Antonio Domínguez. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Això amb el permís també d'Aleix Coc, però el cert és que el de Punta Umbria demana protagonisme després de debutar amb el gol de la victòria en el minut 93. Domínguez ha reconegut en roda de premsa que han estat 5 setmanes dures abans d'estrenar-se amb la samarreta arlequinada. El futbolista cedit pel Real Valladolid, que pot jugar en banda dreta o com a mitja punta, vol més continuïtat, començant pel desplaçament a l'Almozara. Domínguez espera un partit amb molt joc aeri i molta segona jugada contra un Ebro que encara no ha guanyat en el que portem de Lliga i és cué.
Para ello le va a pesar, pero bueno, nosotros tampoco es que vengamos de una dinámica positiva que diga, bueno, vas a ir allí, vas a ganar. No, allí los partidos se han dado, han sido casi todos empates, tan solo una derrota creo que ha sido contra el Hércules, y 0-1, que no ha sido tampoco un partido que tú digas, pues han sido muy superior. Es un equipo muy complicado, ellos tienen muy claro lo que juegan y va a ser un partido duro.
A l'Almozara espera un ex del centre d'esports, el Sandro Toscano.
El mitjapunta de Cambrils va arribar per reforçar el filial arlequinat procedent del Real Madrid i es va proclamar campió de la Copa Catalunya el 2016. Després de passar pel Nàstic, el Badalona i el Melilla, ara ha aterrat a l'Ebro, on ha estat pràcticament titular a tots els partits. Sandro admet que l'inici del seu equip no ha estat bo i que els hi falta gol. Són declaracions a l'Hotel Suís.
Sí, bueno, al final los equipos tienen a lo largo de la temporada rachas buenas, rachas malas. Nosotros hemos empezado con una racha bastante mala, que al final somos, en gran parte de los partidos somos dominadores, pero al final en las áreas no acabamos de definir.
Recordem que Toni Saligrán recuperarà el sancionat Nico del Monte, mentre que segueix sent una incògnita l'estat de Miguel González. El capità ha acabat la sessió d'avui al gimnàs. L'Ebro Sabadell es disputarà diumenge a les 12 del migdia des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
Encara en clau arlequinada, el filial del centre d'esports vol seguir amb la seva línia ascendent a segona catalana. Després de guanyar en el derbi per 5-0, el Sabadell B visita el camp del Ripollet.
Tots dos equips acumulen 3 victòries en les últimes 4 jornades i sumen 10 punts a la classificació. Pablo Becerril, entrenador del filial arlequinat, veu el seu equip adaptat ja a la categoria, tot i la joventut dels seus jugadors.
Nosaltres havíem marcat un límit de 5 jornades per aprendre a competir, per permetre'ns perdre algun punt, per ser una miqueta jovenets i una miqueta per dalt, però sí, crec que ara hem assolit ja una primera fase de temporada en la qual competim millor, els jugadors saben el que els espera als partits i bueno, hem assolit un nivell de joc que ens permet competir bé.
D'altra banda, la sabadellenca rebrà el Sallent en un moment delicat. A la zona sud encara dirigeixen aquesta maneta a Olímpia més per la imatge que pel resultat. Jesús Rueda Betis, entrenador dels taronges, demana un canvi radical.
La imagen tiene que ser otra, la imagen tiene que ser totalmente diferente. Yo no sé, el fútbol cada uno lo ve de una manera, pero se puede ir con intensidad, todo lo que tú quieras. Una cosa es intensidad, otra cosa es perder los papeles totalmente. Sallent siempre son rivales que cuestan y bueno, ellos vendrán a intentar defender porque saben que en nuestro campo se aprieta, pero bueno, va a ser un partido difícil y ahora mismo tal y como estamos, más difícil todavía.
Diumenge a 12:45 del matí arrencarà aquest Sabadellenca Sallent. Mitja hora més tard començarà el Ripollet Sabadell B.
El Club Natació Sabadell visita aquesta jornada el líder de la segona B de futbol sala. El Mataró suma 10 punts en 4 jornades, però arriba el compromís amb els nedadors després d'empatar contra el segon equip de l'Indústria Santa Coloma. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El conjunt sabadellenc intentarà batre un dels millors equips de la categoria. El Mataró s'ha reforçat bé i és un aspirant a ser a la part alta de la classificació. Després de la derrota a casa davant el Cerdanyola, el tècnic del club, Diego Blanco, destaca la importància de refer-se el més aviat possible.
Hay que trabajar, levantarse, saber que hay que ponerse las pilas contra cualquiera y Mataró es para mí uno de los equipos que mejor se ha reforzado, entonces tenemos que ir al 200% si queremos sacar los tres puntos, entonces hay que hacer borrón y cuenta nueva y no pensar en estas dos derrotas, porque quedas a pensar eso, vamos a ir a Mataró y vamos a ir ya derrotados.
Per la seva banda, l'Escola Pia rebrà un dels rivals directes a la part mitja alta de la classificació. El Salou afrontarà aquesta jornada després d'empatar davant el Bellsport. L'entrenador Borja Burgos adverteix el pas endavant que ha fet el conjunt tarragoní aquesta temporada.
Un rival que jo crec que ha donat un salt de qualitat aquest any, sobretot per la figura de l'entrenador, han portat a Marcos Angulo, que l'any passat ha estat entrenant a primera divisió, i al final això es nota. Quan hi ha un entrenador de nivell, jo crec que també pel jugador és un al·licient, un augment en la motivació, i la veritat és que Salou està traient fins ara bons resultats i jo crec que ens ficarà les coses molt, molt complicades.
El partit es jugarà aquest dissabte a les 6 al pavelló del carrer Garcilaso. Mitja hora més tard, el Natació Sabadell disputarà el seu compromís a Mataró.
El Sabadell Rugby Club gaudeix aquesta setmana de la seva primera victòria a la Divisió d'Honor. Els sabadellencs van completar una excel·lent primera part a la Roureda, que va salvar el desastre de la segona.
Els sabadellencs van marxar amb un 15-0 al descans. Després, tot i completar una mala segona meitat, el conjunt de Fran González va derrotar l'Osona per 15-10 en un partit molt dur físicament. Joel Boliar, jugador del Sabadell Rugby Club, ha destacat la duresa del maig.
Doncs un partit molt dur. Molt dur. Nosaltres teníem una proposta de joc que només vam poder aplicar els primers 40 minuts, la primera part. Després vam caure una mica en el seu joc més trebat, acumulàvem molta gent als punts de contacte i ens vam deixar una mica portar per aquesta situació. I la segona part va ser un desastre que, per sort, vam acabar aguantant i guanyant el partit.
D'una altra banda, el femení va caure amb contundència en el seu debut a la Lliga Catalana davant el Catalunya Central. Les noies del Sabadell tornaran a jugar dissabte 20 de setembre a la Roureda davant l'Hospitalet Rubí Club. El masculí, per la seva banda, disputarà el seu pròxim compromís aquest dissabte a 6:45 de la tarda davant el Gòtics de Barcelona a la Fuixarda.
I l'Uar Gràcia intentarà trencar la mala dinàmica en Lliga davant l'Amposta. Les gracienques han perdut tots els partits que han jugat fins ara i són últimes a la classificació.
El conjunt sabadellenc encara no ha sumat cap punt a les 4 jornades disputades a la Divisió d'Honor Plata d'handbol. L'equip de Xavi Font ha encaixat fins ara 108 gols i la mitjana de 27 per partit no ajuda a competir els partits. La jugadora de l'UAR, Míriam Moreno, assegura que la prioritat ara és sortir d'aquesta situació.
Si anem a 30, 30 i pico gols per partit, aleshores ho tenim més complicat, però si anem amb un resultat de cara més baixos, que no ens facin tant gols, aleshores és quan tenim el partit per nosaltres. Però bueno, és veritat que si fem accions clares de gol i després no entren, doncs no guanyarem, però nosaltres com a mínim el que volem és treure aquesta dinàmica negativa que portem dels partits anteriors.
El maig es disputarà dissabte a les 7 de la tarda al pavelló municipal d'Amposta.
Mig minut per dos quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 10 d'octubre. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm i podeu seguir les actualitzacions a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram. Tornem demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí amb Raquel García. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.